TV3 Ràdio. Informatiu matí.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 6 d'octubre, en què vos explicam que s'investiga la mort d'una dona de 45 anys ahir als Pujols, a Formentera. Ha estat aquest diumenge de matí que han trobat el seu cos en un edifici de l'Avinguda Miramar d'aquest nucli de l'illa. Passades les 4 del capvespre, l'han traslladat per practicar-li l'autòpsia. La policia judicial n'investiga ara els fets, però hi ha un total alarmatisme. Aquest, però, no és l'únic suposat cas de violència masclista, perquè també ha estat als Pujols que un jove ha estat detengut per apunyalar de manera presumpta la seva parella o exparella. Tot d'una, vos ampliem aquesta informació en una jornada en què hi ha altres notícies destacades. Les 3.000 persones que aquest diumenge han sortit al carrer a Palma, segons delegació de govern, 12.000 segons els organitzadors, per protestar contra l'ofensiva d'Israel a Gaza, ho han fet amb aquest so. Això que heu sentit han estat les sirenes del simulacre de bombardeig en què els manifestants s'han estès en terra a les avingudes de Palma i després han proferit clams contra la guerra d'Israel a Palestina. Cristina Boussà, bon dia.
Bon dia. Tot això succeeix quan han arribat a Barajas 21 dels 49 espanyols integrants de la flotilla global després de signar el document en què reconeixen haver entrat de manera il·legal a Israel. Les mallorquines Lucía Muñoz i Alejandra Martínez continuen, però, retingudes a presons israelianes. Avui es preveu que reprenguin les negociacions de pau a Egipte entre els representants de Netanyahu i la delegació de Hamas.
Comença avui la campanya de vacunació contra la grip a tots els centres educatius de les Illes Balears.
I l'objectiu són els 28.000 menors nascuts als anys 2020, 2021 i 2022, és a dir, els que tenen entre 3 i 6 anys i que estan matriculats a les 353 escoles de l'arxipèlag. Equips d'infermeres es mouran a les aules per tal d'administrar una vacuna intranasal als alumnes del segon cicle educatiu.
Toc d'atenció per l'augment vertiginós del consum d'allò que ja s'anomena nova pornografia entre infants i adolescents.
Prop del 18% dels nens de les Balears comencen a veure-la a partir dels 8 anys i el 94% ho fan des del mòbil. Lluís Ballester, sociòleg de la UIB i investigador sobre pornografia i adolescència.
Es troben a pornografia o troben o identifiquen ells als 8 anys com l'edat en la que recorden haver trobat els mòbils, sigui a una xarxa, sigui a una plataforma o a una plataforma web directament de pornografia, haver trobat aquests productes.
Les Illes Balears ja han superat el rècord d'arribada de migrants de manera irregular en sol un any, quan falten més de 80 dies perquè acabi l'any 2025.
S'han superat els 5.900 persones, una xifra que demostra per la presidenta del govern que les illes són una ruta consolidada, tot i la negativa de l'executiu de Madrid. Marga Proens ha anunciat que recorren a Brussel·les en cerca de suport.
Convertim-nos, insisteix, que en una de les principals portes d'entrada a l'Unió Europea. Jo crec que això no pot continuar així. Jo, com a presidenta del govern, els presidents dels consells anirem a Europa la setmana que ve. No tenim competències, ja ho sabem, però és que el govern d'Espanya, insisteix, mos ha venut.
I en cultura, el FLEM, el Festival de Literatura Expandida, ha tancat la seva 5a edició a Magaluf i ho ha fet reflexionant sobre metafísica, la vida eterna i, fins i tot, la mort del papa Francesc.
Sí, perquè el festival, que pretén expandir la literatura i acostar-la a nous públics amb les intervencions d'escriptors d'anomenada d'aquí i d'allà, ha clos amb Javier Cercas conversant sobre la seva darrera publicació, El loco de Dios en el fin del mundo.
És un llibre en el que he aprofitat una oportunitat que el Vaticà no havia donat mai, que és obrir les portes a un escriptor.
I en els esports, Jaume Munar s'enfrontarà a Novak Djokovic al 8 de final del Master 1000 de Xangai. Magda Estelric, bon dia.
Bon dia. El jugador de Santanyí arriba a aquesta ronda després d'una gran victòria davant el japonès Nishioka per 6-4, 5-7 i 6-1. Demà dimarts, Munar jugarà contra Novak Djokovic, encara amb horari per definir. I en pàdel, Gemma Trià i Delfi Brea continuen demostrant que són la parella més en forma del circuit. Elles dues ja han aconseguit el nou títol de la temporada. S'han proclamat ara campiones del Premier Padel de Rotterdam. I en futbol, el Mallorca tanca la jornada com a coe de primera després de la derrota a Sant Mamés i la resta de resultats. Els de Jacob Arrasate arriben a l'aturada de seleccions amb només 5 punts.
Pel que fa al temps, començant la setmana en temperatures per davall d'allò que és habitual. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és, avui començant la setmana amb més fresca de la que seria habitual en aquestes alçades de l'any, esperant que els valors més elevats en el termòmetre girin entre els 21 i els 25 graus aproximadament. Això sí, a partir de demà sí que començarem a notar com el termòmetre torna a augmentar. D'altra banda, quant al cel, a primeres hores del dia, els núvols encara tindran una presència bastant important, sobretot en el cas de Mallorca. De fet, a primeres hores del dia ja han tingut algunes gotes i esperant que al llarg del matí encara ara poden tenir qualque petit ruixat local i dèbil a punts d'aquesta illa. A partir del migdia, això sí, tindrem moltes més clarianes. I quant al vent, encara continuarà aquesta entrada moderada de vent de tramuntana, i això farà que a la costa més exposada el panorama marítim sigui més complicat, sobretot al nord de Menorca. En aquest indret, durant una bona part del dia, tindrem maregassa. Això sí, amb el pas de les hores, el vent començarà a fluixar i això també es notarà quant al mar. Ara mateix tenim a les Pitiuses de 8 graus a Sant Antoni i de 9 a Eivissa. A Menorca, de 9 graus a Sant Lluís i de 9 també a Cala Morell. I a Mallorca, 16 graus a Lloret, 16 també a l'Aro i de 7 a Palma.
Temperatures d'ara mateix, gràcies Pedro Roger, quan són les 8 i 6 minuts. Iker Hernández és el control tècnic i Toni Escanelles i Cristina Bussà són a la redacció. I ara, continuem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Fa just un minut que ho han dit, s'investiga la mort d'una dona de 45 anys aquest diumenge als Pujols, a Formentera. La policia local no descarta de moment cap hipòtesi. Però aquest no és l'únic incident que va passar ahir en aquest nucli de l'illa, perquè un jove ha estat detingut per apunyalar presumptament la seva parella o exparella, Cristina Bussà.
Ahir al matí es va trobar morta una dona de 45 anys i nacionalitat italiana a un edifici de l'Avinguda Miramar dels Pujols. La policia judicial investiga els fets, però hi ha tot alarmatisme respecte de la informació que envolta aquest cas. El que sí que se sap és que a les 4:20 de l'hora baixa varen traslladar el cadàver per practicar-li l'autòpsia i així poder donar més informació sobre les causes de la seva mort. A pocs metres d'aquest succés, en la mateixa avinguda, hi va haver un altre cas que investiga ara la Guàrdia Civil i que sí que han relacionat amb la violència de gènere. Un home de 27 anys va apunyalar la seva parella o és parella, una dona treballadora d'un hotel, i els fets varen succeir cap a les 8 del matí quan començava el seu torn de feina. La Guàrdia Civil ha detingut el presumpte autor dels fets i la dona ha estat traslladada a l'Hospital de Son Espases en estat greu. Els dos successos han commocionat els veïnats de l'illa.
Pues la verdad que dos casos tan seguidos, pues yo la verdad me quedo sin palabras. Estoy, bueno, conmocionada, la verdad.
Y eso a la misma vez, como ha dicho mi tita, ¿no? Que pasen a la vez la misma calle y la chica que estaba trabajando, ¿no? Sí.
La verdad es que cuando nos enteramos del caso primero y después el segundo, pues es que la verdad que no hay palabras para eso.
Recordem que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears i que també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
I toc d'atenció per l'augment vertiginós del consum d'allò que ja s'anomena nova pornografia entre infants i adolescents. Prop del 18% del nen de les Illes Balears comencen a veure pornografia quan tenen 8 anys. El 94% ho fan des del mòbil. Lluís Ballester, sociòleg de la Universitat de les Illes Balears i referent estatal en investigació sobre pornografia i adolescència, alerta dels efectes devastadors d'una addicció que adverteix a silenciosa.
Si tenen accés lliure als mòbils, arribaran a tenir contactes i un nivell de consum que pot ser fins i tot problemàtic. Normalment és el que es diu una addicció silenciosa.
Addicció silenciosa, diu Ballester, perquè quan es manifesta ja era massa tard. Els experts constaten que els joves que han vist pornografia des de ben petits esdevenen més agressius. Per això reclamen limitar l'accés a aquests continguts pornogràfics.
No debades, les agressions sexuals comeses per menors s'han disparat un 116% en els darrers 5 anys, segons les dades recents de la Fiscalia de Menors. Com a mesura preventiva, els estudiosos recomanen educació afectivo-sexual des de la infantesa i prohibir el consum entre els mitjans. joves són molt manco les nines que veuen porno, si ho comparam amb els nins que sí que ho miren. El professor Ballester constata que de vers el 25% dels adolescents en consumeixen unes 5 hores a la setmana. L'expert alerta dels efectes negatius. Per començar, aquesta conducta altera la gestió de l'empatia i la lectura de les emocions.
Pensen que aprenen moltes coses de la sexualitat, però en realitat distorsionen la sexualitat i diguem que la més comú és la distorsió de l'empatia, tan important en les relacions entre els humans.
Més del 70% dels adolescents veu, sobretot, porno dur, segons l'Institut Balear de la Dona. De fet, la indústria, amb ingressos que superen $1.1 bilions el darrer any, està pensada per ser molt addictiva. Confirma que per captar clients, de cada vegada fan contingut més violent. Jordi Llebrés és expert en pantalles de la UIB.
No és que miren pornografia, és que miren pornografia violenta, allà on normalment s'exerceix violència contra les dones, cosificacions, coses realment molt rares. I dic la paraula rares en coneixement de causa, no? Dic, per què rares? Pues perquè la indústria pornogràfica hi ha molta competència, hi ha molt de lobbies per mig, hi ha molta competència, i el que estan fent ara utilitzant les tecnologies és mirar de captar l'atenció en el minut 1.
I encara més, la relació íntima entre la pornografia i la prostitució és cada vegada més estreta. Veus expertes, com la professora de Sociologia de la Universitat de La Coruña, Rosa Cobo, ha demanat a Mallorca la regulació de l'accés al porno i l'abolició de la prostitució.
És molt més fàcil educar una persona que no sap res a una persona que ve amb una sèrie de ja clixés i tal, que se pensen doncs, que per mantenir relacions sexuals doncs, has d'anar pegant a la dona.
Precisament per conscienciar sobre aquesta temàtica aquí a IBT Ràdio, aquesta temporada s'ha estrenat el podcast Nude, una sèrie de 6 capítols de la nostra companya Victòria Morell que s'endinsen les conseqüències emocionals, socials i educatives del consum de pornografia en edat primerenques. Demà fa 2 anys de l'atac de Hamas de 17 d'octubre en territori d'Israel que va causar, recordem, la mort de 1.195 persones i en el qual en segrestaren 251. Netanyahu hi va respondre a aquest atac amb una ofensiva sobre la Franja de Gaza que, de moment, ha deixat més de 67.000 morts. A Palma, ahir cap vespre, es va poder sentir això. És la simulació de les sirenes que d'ençà de fa 2 anys sonen a la Franja de Gaza per advertir la població dels bombardejos. Ha estat aquest, que heu pogut sentir, un simulacre en què els manifestants s'han estirat, s'han estès en terra i en què han sortit al carrer 3.000 persones segons delegació del govern i 12.000 segons la mateixa organització aquest diumenge a Palma per demanar que s'aturi l'ofensiva israeliana sobre aquest territori palestí.
Com a la resta de manifestacions d'arreu del món, exigeixen la ruptura total de relacions amb Israel, denuncien el bloqueig a Gaza i donen suport a la flotilla. Convocada per Mallorca per Palestina, Ciutadans per Palestina i altres entitats han denunciat la detenció de membres de la flotilla Global Sumud que continuen arrestats en territori israelià. Escoltam Xisca Puig del Moviment Global de Gaza a Mallorca i altres participants.
Seguir protestant per Gaza, que encara avui hi ha hagut bombardejos i encara hi ha gent morta i això és impossible ja de sostenir.
Però estem començant a donar compte que no és solament un problema de Palestina, és un problema mundial.
I per demanar que aturin aquest desastre i que no hi hagi víctimes civils en aquest conflicte que diuen ells que és de defensa i que trobem que no és així, que és una injustícia i una cosa deshumana.
La portaveu de Mallorca per Palestina, Laura Camargo, ha explicat que la mobilització vol denunciar la manca de respecte d'Israel cap als drets humans i cap al dret del poble palestí a existir. També ha recordat que el presumpte alto el foc i el pla Trump no han aportat cap solució real. En la mateixa línia s'ha expressat Frederic Guillem, portaveu de Ciutadans per Palestina.
La gent està farta d'aquesta complicitat, d'aquest genocidi. Hi ha alguns que encara volen negar aquesta barbària i permetre aquesta impunitat.
tant de Netanyahu com de tota la comunitat internacional. I no volem a la OTAN, no volem empreses sionistes, no volem seguir siguent còmplices d'aquesta barbaritat, i Mallorca ho ha deixat clar una altra vegada més, que està en Palestina i que és antisionista.
Guillem també ha expressat el rebuig a la presència del portaavions dels Estats Units USS Gerald R. Ford al port de Palma i a l'OTAN, que considera còmplice del conflicte.
I a Menorca s'han fet dues protestes durant aquest cap de setmana. La de diumenge ha tornat a ser multitudinària i està convocada pel Comitè de Solidaritat Menorca-Palestina i ho ha fet en col·laboració amb Taula per Palestina i la batucada Mendó Fem Renou.
Amb sortida des de la plaça de l'Esplanada de Mahó, el primer que han fet ha estat aturar-se davant un comerç d'una cadena internacional de menjar ràpid. N'han demanat el boicot i l'han acusat de patrocinadors del conflicte. També s'ha demanat posar el focus en les morts que recentment s'han produït a Gaza sense que encara no s'hagi aturat la violència. Escoltam Iman Kasmilofti, membre de Taula per Palestina, i Oriol Radalga, del Comitè de Solidaritat.
No és fàcil el que està passant allà. Ens hem de posar la carn d'ells. Hem de tenir una mica de solidaritat i humanitzar amb aquestes persones.
Després de que s'anunciés per part de Trump aquest pla de pau i Hamas acceptés el retorn dels hostatges, avui, les darreres 24 hores, Israel ha seguit bombardejant Gaza. La franja de Gaza està envaïda completament. Hi ha 70 persones mortes en les darreres 24 hores.
S'hi han sentit també clams demanant l'alliberament dels palestins.
Convocatòries, manifestacions que han estat a Palma i també a Mahó, però hi ha hagut convocatòries de manifestacions arreu de l'Estat, perquè fins a 15.000 persones s'han manifestat aquest diumenge, segons la policia, a la marxa de Santiago de Compostela, una xifra que eleven a 80.000 els organitzadors.
És un orgullo ver a una ciudadanía galega que alza voz, que no mira para otro lado y que di alto y claro que hay que parar o xenocidio en Palestina. Una sociedad que está demostrando a su solidaridad e empatía.
Declaracions aquestes de manifestants a Santiago de Compostela per la causa, per demanar que s'aturin el bombardejos a Palestina, a la franja de Gaza. També hi ha hagut manifestacions a altres ciutats de l'Estat, com Tenerife, Gijón i també Cádiz. I continuem parlant d'aquest conflicte i de les implicacions que això té a l'Estat espanyol i també a les Illes Balears, perquè les mallorquines, Lucía Muñoz i Alejandra Martínez, continuen encara retingudes a Israel. Han rebutjat signar el document de deportació voluntària i han iniciat també una vaga de fam juntament amb una vintena més de companys. Això quan 21 dels 49 espanyols integrants de la flotilla global ja han pogut tornar a casa després de signar el document en què reconeixen haver entrat de manera il·legal a Israel. Ahir varen aterrar, volíem dir, a Madrid, procedents de Tel Aviv.
De moment es desconeixen les identitats de tots els que tornen, però sí que se sap que entre ells hi ha l'exbalassa de Barcelona, de Colau, i el regidor d'Esquerra Republicana de la ciutat comtal, Jordi Coronas. Aquests, a la seva arriba de Barcelona, han denunciat maltractament per part d'Israel i insten les autoritats espanyoles a fer tot el que calgui perquè els seus companys de la flotilla tornin tan aviat com sigui possible, declaracions de fa només unes hores.
Hem passat una experiència molt dura de detenció il·legal, de segrest, considerem, en plenes aigües internacionals. Hem estat tancats en una presó que diuen d'alta seguretat, on no hi havia cap estat de dret, no s'ha respectat cap dels nostres drets.
El que ens toca avui és demanar, que s'aturi el genocidi, 2, que els governs facin la feina que està fent la societat civil, d'una vegada per totes, 3, que tornin tots els companys i companyes, i per descomptat, que no s'aturin les mobilitzacions.
Un discurs que va en la mateixa línia que el dels portuguesos, que també arribaren ahir a Lisboa.
Tots nós temos experiències muito semelhantes nesta detenção, nas prisões, na prisão israelita.
Parlant d'experiències molt semblants, és la líder del bloc d'Esquerra, Mariana Mortágua, denuncia que a alguns se'ls ha falsificat la signatura, fins i tot, i que hi ha hagut maltractaments. Davant les càmeres ha assegurat que els han pegat, que han estat engrillonats, que alguns han estat tancats a dingàbies. Enmig d'aquest context i tornant a Espanya, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha volgut recordar que la ciutadania està al costat dels detinguts, cosa que, diu, s'ha demostrat amb les manifestacions de les quals parlàvem fa just una estona, i ha rebut a Barajas els 21 integrants de la flotilla deportats.
Sí que venimos, bueno, básicamente para darles calor, darles cobertura. Esperamos que sigan viniendo el resto de la gente que ha sido secuestrada por el Estado de Israel.
També han estat presents per rebre els seus companys altres membres de la flotilla. El portaveu és Saif Abou Keshek.
los movimientos de solidaridad también vamos a estar unidos. Sabemos lo que ha pasado, prometemos que vamos a seguir y no vamos a parar hasta que acabe el genocidio y el bloqueo en Gaza.
Així mateix, l'equip jurídic de la flotilla ha anunciat que avui es deportaran 170 persones més, tot i que no tenen encara els noms, les nacionalitats ni els destins.
Precisament avui es preveu que reprenguin la negociació de pau a Egipte. Netanyahu ha ordenat l'enviament d'una delegació per negociar l'alliberament dels hostatges a mans de Hamas i dels detinguts palestins. També hi serà present la delegació nord-americana encapçalada per Steve Witkoff, enviat especial per al Pròxim Orient.
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha advertit que Hamas s'enfronta a l'aniquilació total si no cedeix el control a Gaza tal com estipula el pla de pau. El mandatari nord-americà, a més, ha anunciat que aquesta mateixa setmana s'hauria de completar la primera fase del full de ruta marcat i definir el futur de l'enclavament palestí. Mentrestant, els bombardejos israelians a la franja no cessen.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid, un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
Tenim una informació de darrera hora perquè ens sabut fa poc que un home ha mort aquesta matinada en un accident de trànsit a Palma. Els fets han passat poc abans de la una a la rotonda de Mercapalma, a la M30, més conegut, com sabeu, com el segon cinturó.
Segons informa el 061, la víctima és un home de 31 anys d'edat que ha mort quan dos cotxes han col·lidit. En arribar als serveis d'emergències, la víctima ja es trobava sense vida, mentre que l'altre vehicle s'ha donat a la fuga.
I per la mare de salut, perquè avui comença la campanya de vacunació contra la grip a tots els centres educatius de les Illes Balears. L'objectiu són els 28.000 menors nascuts els anys 2020, 2021 i 2022, és a dir, aquells infants que tenen entre 3 i 6 anys i que estan escolaritzats a les més de 350 escoles de les Illes Balears.
I 13 equips d'infermeres es mouran a les aules per tal d'administrar aquesta vacuna intranasal als alumnes de segon cicle educatiu. Això sí, per tal que es puguin immunitzar contra la grip, les famílies han d'autoritzar primer l'administració d'aquest vaccí mitjançant un consentiment informat. És la primera vegada que es du a terme una campanya d'aquestes característiques. L'any passat es va fer una prova pilot a 24 centres, es van vacunar aproximadament el 43% del menors Diana. Per altra banda, recordem que la campanya de vacunació per la resta de la població començarà el proper dilluns, dia 13, i que ja podeu demanar cita al vostre centre sanitari.
Dels detalls d'aquesta campanya n'ampliarem les informacions, els detalls en conversa passades les 8:30, en conversa han dit en la directora general de Salut Pública. Parlam ara de migració, perquè les Illes Balears han superat ja el rècord d'arribada de migrants de manera irregular en un sol any. I això que encara falten més de 80 dies perquè acabi l'any 2025. S'han superat les 5.900 persones, una xifra que demostra per la presidenta del govern que les Illes són una ruta consolidada, tot i la negativa de l'executiu de Madrid. Marga Proens ha anunciat que recorreran a Brussel·les en recerca de suport.
Convertim-nos, insisteix, que en una de les principals portes d'entrada a l'Unió Europea. Jo crec que això no pot continuar així. Jo, com a presidenta del govern, els presidents dels consells anirem a Europa la setmana que ve. No tenim competències, ja ho sabem, però és que el govern d'Espanya, insisteix, mos ha venut.
La presidenta, com dèiem, insisteix que si es continua així, les Balears poden assolir enguany la xifra de 10.000 persones arribades de manera irregular per mar, mentre que els darrers mesos de l'any és quan s'acumula el gruix, precisament. Critica, per tant, durament l'actuació de Pedro Sánchez davant d'aquest drama humanitari.
Mos ha venut frent a altres interessos, mos ha venut frent a altres comunitats autònomes, mos ha venut en les seves relacions diplomàtiques amb els països d'origen, mos ha venut en no enviar-nos les coses i forces de seguretat que necessitem, mos ha venut en no protegir les nostres fronteres.
Però ens ha afegit que no es pot xerrar d'humanitat ni tampoc d'integració en l'atenció als migrants amb una manca total d'implicació per part del govern central i els pocs recursos de què disposa la comunitat.
I tot i aquest moviment, les trobades en representant del govern central, del govern estatal, continuen.
De fet, avui, a les 10:30, la delegació del govern, la conselleria i la consellera de Benestar, Sandra Fernández, i els responsables del RAM de tots els consells insulars es reuniran amb el secretari d'Estat del Ministeri de Joventut i Infància. Tot això, precisament, per parlar de l'arribada massiva de menors migrants no acompanyats.
I, d'altra banda, avui, un poc abans, a les 9:30, el portaveu del grup del PI proposta per les Illes al Consell de Mallorca, Antoni Sales, presentarà una moció per crear un comissionat europeu també per fer front a la crisi migratòria que viu l'illa. Però tornant a les dades de les quals feien referència, fa un minuts, en la darrera embarcació interceptada a Cabrera, amb 27 persones a bord, augmenta enguany el recompte a 5.910 migrants. Això són 67 més que en tot l'any 2024.
Això suposa una mitjana de poc més de 21 migrants per dia, si bé cal recordar que la majoria no queden a la comunitat. El seu objectiu sol ser arribar a una altra ciutat europea i les illes són només una primera aturada. També paga la pena explicar que, tot i que mai no havien arribat tantes persones com enguany, encara no s'ha superat el rècord de número de barques irregulats que ha tocat les costes de les Balears. Enguany han estat 328, el 2024 van ser 347. Això vol dir que enguany han arribat més persones migrants, però manco embarcacions.
8:25, tens ara pels esports.
Informatiu Matí. Esports.
I en esports, com han dit, Jaume Munà s'enfrontarà a Novak Djokovic al vuitens de final del Master 1000 de Xangai. Magda Estelric, bon dia.
Bon dia. El jugador de Santanyí arriba a aquesta ronda després d'una gran victòria contra el japonès Nishioka, 6-4, 5-7 i 6-1, en un partit de gairebé dues hores i mitja. Ara el repte és majúscul. Djokovic cercarà mantenir el seu camí cap al títol, però Munà arriba en un bon moment i amb ganes de continuar fent història. Els dos tenistes només s'han enfrontat per ara una vegada. Va ser el 2018 a Roland Garros amb triomf per a Djokovic. El partit serà demà dimarts, encara amb horari per definir. I en pàdel, Gemma Trià i Delphi Brea continuen demostrant que són la parella més en forma del circuit. La menorquina i la seva companya han aconseguit el nou títol d'aquesta temporada després de proclamar-se campiones del Premier Padel de Rotterdam. Trià i Brea, actuals número 1 del món, varen superar entre els sets les seves grans rivals al rànquing, Cari Sánchez i Paula Santamaría, en una final molt disputada. I en Moto, Izan Guevara ha viscut el Gran Premi d'Indonèsia i el seu millor resultat com a pilot de Moto2. El mallorquí va travessar la meta tercer, però la desqualificació d'un rival li ha permès guanyar una plaça i pujar al podi com a segon.
Poca gente confiaba en mí anteriormente y Yamaha, Blue Club Premier Yamaha, me dio esa opción, me dio esa mano para poder estar aquí. Le debo mucho al equipo, ha sido un trabajo duro durante toda la temporada.
A MotoGP, Joan Mir va caure quan lluitava per una plaça al top 5 i només va poder completar dues voltes abans d'abandonar. I en futbol, el Mallorca acaba la jornada com a coer de primera divisió 12 anys després. Va caure dissabte a Sant Mamés. L'equip de Jago Barrasate arriba a l'aturada de seleccions en només 5 punts i ja ha estat superat pel Girona, que aquest cap de setmana ha aconseguit la seva primera victòria. Ha guanyat 2-1 al València. Queden en posicions de descens de moment Mallorca, Reial Societat i Girona. I a la part alta, canvi de líder. El Reial Madrid torna a situar-se primer. El Barça va perdre ahir 4-1 al camp del Sevilla i et segon. I el Mallorca, que té avui jornada de descans i tornarà demà als entrenaments sense els internacionals que viatgen aquests dies amb les seves seleccions. I, per cert, avui es celebra el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei a partir de la 1 del migdia. En aquesta fase hi participen 112 equips, entre els quals el 16 de primera divisió, on hi és el Mallorca, i a més de l'equip vermell també hi haurà més presència balear en 5 equips: l'Audi Eivissa, l'Atlètic Balears, el Poblense, el Constància i el Sant Jordi. Tant el Constància com el Sant Jordi esperen poder enfrontar-se a un equip de primera divisió. I a la segona federació femenina, derrota del Balears a Tenerife per 3-1. I a la segona federació masculina, victòria de l'Atleti Balears per 1-0 a la Societat Esportiva Eivissa, amb gol de Jaume Tovar, que ja en suma 6 aquesta temporada. Els blanquiblaus s'enduen el derbi balear del cap de setmana i són co-líders del grup. Són els tècnics del Balears, Luis Blanco, i dels eivissencs, Raúl Casany.
Hay que felicitar al equipo también por eso, porque al final los rivales lo hacen muy bien. Los rivales te ponen problemas y hemos mantenido la estabilidad, que esto también es importante, y hemos creído, así que importante siempre sumar de tres delante de nuestra gente.
Tengo que felicitar a los jugadores porque han estado a un nivel muy alto contra un rival como es el Baleares y en el seu camp. Creo que el equipo está a un nivel alto, más allá de después que duem o de la sensación.
També aquest cap de setmana, victòria del Poblense 1-0 contra el Sant Andreu, derrota del Porreres 2-1 a Terrassa, i dissabte també va perdre l'Andratx 2-1 al camp del Reus. I en bàsquet, el Fibo i Palma ha guanyat el primer derbi balear d'aquesta temporada primera FEP. L'equip de Pablo Cano s'ha imposat per un ajustat 70-71 a la pista de l'Estia Menorca.
La verdad que estoy muy orgulloso del esfuerzo que hizo mi equipo. Mis jugadores dieron el extra y lo más importante que lo dieron de forma colectiva. Tengo recuerdos ahora muy, muy fuertes de acciones defensivas de mucha colectividad donde se ayudaron entre ellos.
I en futbol sala s'ha tancat la polèmica entre el Peníscola i el Palma Futsal arran del partit d'aquest cap de setmana. Els valencians s'havien queixat del fet d'haver de jugar al pavelló de Galatzó per la gestió mèdica del trasllat de Quintela a l'hospital. L'entrenador del Peníscola, però, Santiago Valladares, ha volgut agrair públicament a través de la xarxa X el gest d'Antonio Vadillo, tècnic del Palma, per haver acompanyat el jugador durant la seva estada a l'hospital. El Palma encata, per tant, una setmana amb doble compromís, demà contra el Xota i dissabte davant el Ferrol amb els dubtes de Fabinho, Rivi i la baixa de Piqueras.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8 i mitja. Repassem ara quines seran les claus d'aquest dilluns, dia 6 d'octubre. La Guàrdia Civil investiga la mort en circumstàncies violentes d'una dona de 45 anys i nacionalitat italiana aquest diumenge al nucli dels Pujols, a Formentera. Esther de Miguel, bon dia. Dèiem que estan pendents d'Esther de Miguel perquè ens actualitzi aquesta informació. En qualsevol cas, algunes hipòtesis, allò que sabem ara, és que apunten que es tractaria d'un cas de violència masclista i que hauria mort a mans de la seva exparella, també de nacionalitat italiana, en qui compartia un fill i mantenia una relació conflictiva, segons fonts properes al cas.
Un extrem, però, que encara no ha estat confirmat per la policia judicial de la Guàrdia Civil, no és l'únic succés que va tenir lloc ahir a Pujols, i és que un jove de 27 anys ha estat detingut per apunyalar presumptament la seva parella o exparella. L'home tenia un ordre d'allunyament de la víctima.
I a Mallorca, un home ha mort aquesta passada mitjanit en un accident de trànsit a Palma. Els fets han ocorregut poc abans de la una de la matinada a la rotonda de Mercapalma a la MA30, és a dir, al segon cinturó.
Segons informa el 061, la víctima és un home d'uns 31 anys que ha mort quan dos cotxes han col·lidit. En arribar als serveis d'emergències, la víctima ja es trobava sense vida, mentre que l'altre vehicle s'ha donat a la fuga.
3.000 persones, segons delegació de govern, han sortit al carrer a Palma aquest diumenge hora baixa per protestar contra l'ofensiva d'Israel a la Franja de Gaza. Han simulat el so de les sirenes que sonen a Gaza i s'han estès en terra les avingudes.
Això quan han arribat ja a Barajas 21 dels 49 espanyols integrants de la flotilla Global Sumut, després de signar el document en què reconeixen haver entrat il·legalment a Israel. Les mallorquines Lucía Muñoz i Alejandra Martínez continuen, però, retingudes a presons israelianes.
I com sabeu, a les 8:45 serà el torn de la informació de cada illa en les desconnexions insulars a Mallorca. El túnel de Soll estarà tancat de vespre durant més d'un mes per fer-hi tasques de manteniment. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. A partir d'avui, el túnel romandrà tancat cada vespre de dilluns a dijous. A petició de l'Ajuntament de Soll, la restricció de trànsit serà de les 11 del vespre fins a les 6 del matí. Es preveu que es mantengui fins a la segona setmana de novembre. Les tasques de millora suposaran un important de milloren els sistemes de seguretat.
I la subhasta del bloc de Pisor de León, al qual hi viuen 56 famílies, s'ajorna, volien dir, per ordre judicial. Etzel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Avui finalitzava el termini per presentar ofertes, però el jutjat ha suspès la subhasta pels dubtes apareguts durant el procés. En primer lloc, no està clar quants pisos hi ha a l'edifici, ja que no es va certificar mai al final d'obra. Els inquilins ho viuen amb preocupació, desitgen que sigui la Sareb qui finalment adquireixi els immobles per així no haver de partir de casa seva. També demanen que el govern intervingui i miri de fer-se amb l'edifici, tot i que el conseller d'Habitatge insisteix que la llei no li permet adquirir pisos amb inquilins a dins.
I avui comença la campanya de vacunació contra la grip a tots els centres educatius de les Illes Balears. D'aquí uns minuts, després de la publicitat, parlarem amb la directora general de Salut Pública, Elena Esteban. Abans, però, com han dit, fem una pausa, però tot d'una tornam.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid. Un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
El Teatre Principal d'Inca, dissabte 11 d'octubre, a les 7, Bèsties de Mònica Dolan. un impactant monòleg amb Marta Marcos sobre la hipersexualització i la pornificació dels menors. Després de la funció, col·loqui amb l'actriu i la periodista Alba Tarragó. Entrades a la banda al web del Teatre Principal d'Inca.
Tens WhatsApp? Idò ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra-hi directament o escaneja el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca més a prop que mai. Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius, professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca.
Ho hem dit fa una estona i ara ho recordant que avui comença la campanya de vacunació contra la grip a tots els centres educatius de les Illes. L'objectiu, Diana, són els 28.000 menors nascuts els anys 2020, 2021 i també 2022, que, per tant, en aquests moments cursen quart, cinquè i sisè d'infantil i que estan escolaritzats a les més de 350 escoles de les Illes. Per explicar-ne tots els detalls, allò que volem fer ara és conversar amb la directora general de Salut Pública, Elena Esteban, qui ja ens escolta a l'altra banda del telèfon. Senyora Esteban, bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes de gràcies per atendre el micròfon d'Ibeta Ràdio i allò que parlàvem, que ara explicàvem, a les campanyes, és que aquesta campanya de vacunació comença avui mateix i està previst que s'allargui fins a principis del mes de novembre. Penseu que pugui tenir bona acollida tenint en compte el resultat de les proves pilot que vareu fer l'any passat?
Sí, esperant que sí. De fet, bé, com has dit, l'any passat ho van pilotar a la campanya passada a 24 centres escolars i el resultat que vàrem tenir en aquests centres va ser molt bo. Vàrem doblar, inclús a vegades triplicar, la cobertura respecte en els NIS de les mateixes zones de salut que no entraven en el pilot. I això és el que ens ha animat a ampliar totes les escoles i oferir aquesta possibilitat a tots els pares, que a més, no, a tots els nens i en els pares i a les famílies, que no hem d'oblidar que el que fem és facilitar la conciliació, apropar la vacunació perquè no hagin de sortir de fer feina, recollir nens a les escoles, o intentar posar fàcil.
Clar, i allò que hem d'explicar també és que si les famílies no els volen vacunar els infants als centres educatius, hi ha alguna alternativa? Podem anar al centre de salut o com s'ha de fer?
Sí, si decideixen els pares o han decidit no vacunar-los en els centres, doncs poden demanar hora en el seu equip de pediatria i els vacunaran en els centres de salut sense cap problema. Aquesta possibilitat continua sent.
I per què és important que el menor de 5 anys se vacunin contra la grip? Un recordatori que sempre seguit s'ha de fer.
Sí, l'OMS, el Ministeri, les societats de pediatria sempre insisteixen moltíssim en la vacunació dels nens i, a més, no només en que se'ls ha de vacunar, sinó que se'ls ha de vacunar en el començament de la campanya. Són els primers que s'infecten i llavors ells mateixos tenen el risc de complicacions greus, malament siguin sants, val? Pensen que entre un 30 i un 40% dels nens s'infectaran de grip aquesta temporada. Llavors, els evitem complicacions a ells i, a més, evitem la transmissió en els adults que els envolten i que poden ser vulnerables adults i, a vegades, també nens que tenen malalties cròniques, són immunodeprimits. Llavors, és doble el motiu. Hem de recordar que el grup que més s'infecta són els menors de 5 anys i, a més, el grup que més ingressa són, primer, els majors de 70 anys i, en segon lloc, els menors de 5 anys. Llavors, pateixen tenen risc de patir complicacions greus i hem de prendre en sèrio aquesta malaltia.
Recordem que parlam amb Elena Esteban, ella la directora general de Salut Pública, i ell parlam i conversam perquè avui comença la campanya de vacunació contra la grip a tots els centres educatius de les Illes Balears. Com dèiem, avui comença per als infants, però dilluns que ve, de la setmana que ve, la campanya comença als centres de salut per a la resta de la ciutadania. Com funcionarà enguany aquesta campanya?
Sí, només comentar també que avui comença la vacunació als centres escolars i també comença a les residències de majors i en els centres de discapacitat i en els pacients que, en els ciutadans que estan en programa d'atenció domiciliari, perquè com són més vulnerables, doncs, igual com els nens, adelantam la vacunació. Dilluns que ve, dia 13, com has comentat, comença s'obri ja la població que té condicions de risc, és a dir, aquelles persones que pertanyen a qualque grup de risc, passa que està recomanada la vacunació antigripal. Des de la setmana passada se pot ja demanar cita a través d'InfoSalut Connecta, presencialment en els centres de salut o per cita web. I se facilita la vacunació lo màxim que se pot. Vull dir, és una activitat prioritària en els centres de salut durant aquestes setmanes d'octubre.
Per tant, queda clar, Ido, que avui comença a les escoles, però no només a les escoles, sinó que també la campanya de vacunació comença a les residències geriàtriques i també a les residències de persones amb alguna discapacitat, que és la població més vulnerable. Serà a partir de dilluns que ve que aquesta campanya de vacunació s'iniciï també a la resta de centres de salut de les Illes Balears. I pel que fa a les malalties respiratòries, aquest ha estat un estiu i un inici de tardor amb una incidència alta de malalties respiratòries, o ha estat allò habitual que succeï cada any?
No, la veritat és que fins ara el comportament està normal. Sí que és vera que a Menorca hi ha hagut una incidència de Covid un poc més alta que les altres illes, però en principi ha estat relativament tranquil.
Idò, moltes de gràcies, Elena Esteban, directora general de Salut Pública, per haver-nos informat de tots els detalls d'aquesta campanya de vacunació. Moltes de gràcies i fins una altra.
Moltes gràcies per ajudar-nos a fer difusió, sobretot. Moltes gràcies.
A vosaltres, i tant que sí. Dit fa una estona que aquesta matinada ha hagut un accident de trànsit aquesta mitjanit abans de la una de la matinada, i això ha succeït a prop de Mercapalma. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia, sí, els fets han passat concretament a aquesta rotonda del conegut com segon cinturó. Segons ha informat el 061, la víctima és un home de devers 31 anys que ha mort quan dos cotxes han col·lidit. En arribar al servei d'emergència, la víctima ja es trobava sense vida, però l'altre conductor no hi era perquè s'ha donat a la fuga.
I continuem parlant de mobilitat, en aquest cas, perquè han de dir que cau la venda de vehicles a les Illes Balears aquest mes de setembre. En total se n'han matriculat 1.630. Es tracta d'un 15% manco que el setembre de l'any passat, i davallen de manera especial els cotxes dièsels i de benzina.
De benzina, en concret, se n'han venut aquí a les Illes 493 al mes de setembre. És la meitat que ara fa un any. De dièsel, tan sols 10. És un 80% manco. En canvi, s'ha disparat la venda de cotxes elèctrics i híbrids o híbrids endollables. D'aquests n'han sortit 1.127 dels concessionaris de les Illes, un 33% més que el setembre passat. De gener fins ara s'han matriculat a les Illes 19.624 cotxes, que són 2.200 més que en el mateix període de l'any passat. Setembre, però, ha estat un mes especialment fluix a les Illes. Lluís Pol és president de Faconauto.
Aquest mes ha estat un mes atípic, les matriculacions han caigut i aproximadament a Balears han caigut un 14%. És vera que hi ha anys que el mes de setembre sol ser un mes complicat perquè el mes d'agost no se fabrica, per tant no arriben cotxes, i també hi ha clients que esperen el mes d'octubre més endavant per passar la costa de setembre.
No ha estat així, però en el conjunt de l'Estat, amb més de 85.100 vendes, és un 16% més que el setembre de 2024. De fet, s'ha superat per primera vegada en un mes els registres que es tenien abans de la pandèmia.
I les estacions de la ITV s'adapten perquè les persones amb alguna discapacitat auditiva no tinguin problemes per sentir les indicacions del tècnic. Durant l'inspecció del cotxe portaran un aparell emissor i receptor que facilita la comunicació. I també a les oficines s'han pres mesures perquè entenguin totes les explicacions.
Es tracta de facilitar els tràmits que tots els propietaris d'un cotxe han de passar i a les persones amb sordesa. Això els crea dificultat. Ara, només entrar a les oficines senten manco renou i amb els bucles magnètics la comunicació és millor. Antònia Cantallops és usuària d'Aspas.
Està senyalitzada bé i, a més, també la part acústica de dins l'oficina, això sí que ho han tingut en compte, perquè està un poquet insonoritzada i ens dona més relats.
Les oficines de les 5 estacions de l'ITV de Mallorca ja estan adaptades. El conseller de Benestar Social, Guillermo Sánchez, detalla que és una aposta per la inclusió per facilitar així els tràmits i l'enteniment.
Hemos tenido ocasión de probar la aplicación de los bucles magnéticos, pues un sistema que permite una mejor percepción auditiva de lo que está ocurriendo, y más en un entorno pues con muchos ruidos.
Segons aquestes persones amb problemes auditius o amb discapacitat auditiva, el pitjor era tot l'itinerari de la inspecció tècnica amb la dificultat per poder sentir les indicacions del tècnic. És per això que s'ha fet un simulacre. En aquestes properes setmanes s'implementaran aquests aparells emissors i receptors perquè el tècnic de la ITV es comuniquin amb els usuaris. Són gairebé les 8 i 45 minuts, moment ara, per la informació de cadascuna de les illes.
Tres Ràdio, Informatiu Matí, Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8 i 45 minuts, bon dia. A partir d'avui, el túnel de Sóller romandrà tancat cada vespre de dilluns a dijous per fer-hi tasques de manteniment. A petició de l'Ajuntament de Sóller, la restricció de trànsit serà entre les 11 del vespre i les 6 del matí. Es preveu que es mantinguin aquests talls fins a la segona setmana del mes de novembre. Tot d'un en parlam d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Però en aquestes hores encara trobem alguna de circulació lenta a l'autopista d'Inca, a Santa Maria i també a l'arribada de l'Espolinoso en Castelló fins a l'arribada a Palma. La via de cintura, circulació lenta també i retenció des de Can Blau fins a sortir de cap a Esquerra d'Aragó. Llego de retenció a l'autopista de Llucmajor, a l'altura d'Espideri fins a l'aeroport. És tot pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. Vivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
La llum, la mà, la tramuntana, el mercat del poble, fora vila, el silenci de migjorn, Mallorca, escà nostra. I la volem neta, tranquil·la, plena de vida. La volem com l'hem estimada sempre. És responsabilitat de tots, dels que hi som i dels que arriben. Cuidem Mallorca, cuidem ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Confirmats dos focus de la llengua blava que afecta les ovelles de Mallorca, però n'hi podria haver més. Són 5 explotacions ramaderes al municipi de Tecció Bunyola, 3 a Palma i 2 a Alaró, tots 3 municipis limítrofs entre si. N'hi ha 7 més, la ubicació de les quals no s'ha facilitat, on les analítiques s'han donat negatiu, mentre que 41 en un quadrat aproximat entre Andratx, Inca, Sant Llorenç i Algaida, on encara s'està a l'espera dels resultats de casos sospitosos. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. En qualsevol cas, la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia informa que totes les explotacions sota sospita o amb focus confirmats estan vacunades. De fet, diu el govern que els veterinaris estan fent una feina molt eficient i ja han rebut la primera dosi de la vacuna més de 5.000 animals de 79 explotacions ramaderes de Mallorca. Aquests nous focus de llengua blava són del serotip 3.
D'altra banda, jo demà al començament, el Consell Insular tancarà el túnel de Sóller de vespre durant més d'un mes, a partir d'avui mateix, per fer-hi tasques de manteniment, el que suposarà una millora important en els sistemes de seguretat.
A partir d'avui, el túnel romandrà trencat cada vespre de dilluns a dijous. A petició de l'Ajuntament de Sóller, la restricció del trànsit serà de les 11 del vespre fins les 6 del matí. Es preveu que es mantengui fins a la segona setmana de novembre. Els únics que estaran autoritzats a passar-hi serà el transport públic i els vehicles d'emergència. El projecte inclou la substitució de càmeres obsoletes i la renovació del sistema de detecció d'accidents, a més de la instal·lació de més de 3 quilòmetres de fibra òptica i de cablejat. Rafael Gelabert és el director d'Infraestructures del Consell Insular.
Una de les actuacions necessàries i imprescindibles perquè actuarem damunt les càmeres de seguretat i durant tot el sistema d'instal·lacions que té aquest túnel, tant tema de drenatges com tema de càmeres, com tema de ventilacions, i que, per tant, entenem necessari aquesta intervenció, i ho feim a un dels mesos que tenim menys trànsit en aquesta carretera, com són els mesos d'octubre i novembre.
En el mateix període es faran treballs nocturns de manteniment al túnel de Somola, que connecta, en aquest cas, amb el port de Sóller.
I també s'ha anunciat des de circulació a la via de cintura en sentit Andratx, des de la sortida del Rafal Vell fins a l'altura de Sa Vileta. Serà de les 1 del vespre fins a les 7 del matí, cada dia laborable fins al pròxim divendres.
La circulació es desviarà per una altra ruta, però la Conselleria de Mobilitat adverteix que es poden produir així tot amb bossos, sobretot a primera hora del dia.
8 i 49 minuts, més qüestions. Comença la collita d'oliva per oli. Després de l'any passat, molt dolent per causes meteorològiques, en què es va declarar la situació de crisi productiva, enguany es comença a recuperar el rendiment habitual d'oliveres i tafones. A la finca de Son Mesquità, Safalanitx, per exemple, preveuen collir més de 10 tones d'olives.
Amb tot, el canvi climàtic continua afectant el procés de producció de l'oli d'oliva. A Son Mesquità han hagut d'avançar uns mesos la poda d'oliveres per adaptar-se als nous cicles de temperatura i calor. De fet, avisa el director d'aquesta explotació falanitxera, Juan José Alcaide, s'hauran de prendre mesures per poder seguir produint oli els pròxims anys.
En general está bien. Habrá parte que por culpa de la sequía ha mermado, sobre todo lo que es tema montaña con la aceituna de mesa, pero del aceite en general toca ir bien a todos. No podemos llegar a la media normal que tendríamos que tener por el cambio climático. ¿Qué es lo que hay que intentar? Pues intentar adelantar, intentar ir con el cambio climático, hacer las podas y hacer más tratamiento de abono, digamos, buscar una planta que se vaya adaptando a nuestro clima, porque si no, en 10 años no van a hacer cambio las plantas que están aquí. Esto cuesta mucho más, y claro, tú estás 10 años perdiendo cosecha, al final lo que haces es quitar el árbol y pones placas, que es lo que está haciendo todo el mundo.
Canviant de qüestió, tal com s'esperava, el portaavions nord-americà Gerald Ford ha dinamitzat el comerç i la restauració, no generalitzat, però l'augment de l'activitat es nota en algunes zones, sobretot al nucli antic i a la platja de Palma. Bona part dels 4.500 soldats de la Marina nord-americana que han arribat recorreran l'illa fins dimecres.
Els més joves, animats pel fet que a bord no tenen alcohol, aprofiten per gaudir de les zones de festa de Palma, de Magaluf i de Serenal. Els més grans aposten, en canvi, per un altre tipus de turisme que dona valor a conèixer la història i a la gastronomia local. Escolta'm el testimoni d'alguns professionals del transport que noten la seva presència, i després de dos soldats.
Bueno, sí, la verdad que hay bastante gente. Sí, se nota que están aquí.
Magalupa, un poquito de todo.
Cogen los que ellos necesiten, si quieren ir pues, al centro comercial, un paseo por la playa o escollera de Palma.
I never really knew about
Palma. Mai havia sentit parlar de Palma. He visitat alguns llocs abans. Aquesta illa és única per a molta gent. I estic il·lusionat de veure la part històrica, el centre gòtic.
Avui anirem a passejar i a veure què veiem, a explorar i a menjar.
Més qüestions. A Marratxí, la Fira Artatxier de Cas Capità s'ha mirat de donar impuls al comerç local i a les entitats socials amb parades de menjar i activitats i parades inspirades pel popular personatge Harry Potter.
Ha estat el primer any en què hi ha hagut un tema conjunt per unificar l'escenografia i el contingut d'aquest mercat. També s'ha fet la segona edició del concurs d'hamburguesa Burgerxí, que ha comptat amb el doble de camions i menjar participants. S'han duit a terme igualment tallers de pintura, de miniatures i partides de joc de taula temàtics.
Mentrestant, Esporles, Font, restaurants i comerços han exposat la seva millor reposteria a la 9a edició de la Fira Dolça celebrada ahir.
Estem vendent coca de pastanaga, coca de trampó,
Això és un dolç típic d'Hongria, és una massa dolça, i llavors li posen toppings per de fora i si vol li posen una crema per de dins, tant de Nutella, dulce de leche, el que se vulgui.
Això és açúcar i això és canela. Superbé.
Aquest any l'última innovació ha estat el rubiolet amb crema de pistatxo, a part del d'overcock, cabell d'àngel típic, de xocolata, xocolata blanc.
He comprat una encimada i un rubiol de pistatxo perquè és algo molt novedós.
I també el centre de Set Salines ha tornat a omplir-se de cultura, 15 espais expositius i 80 artistes hi han presentat les seves obres en la 5a edició de l'Art in Sal. Són les creadores Laia Fernández Pacheco, Jana Ostropowski i Maria Nicolau.
Volien retratar una mica el que és Set Salines i a mi m'ha tocat l'Ajuntament i fer-li un pot d'honor a lo que el municipi, a Set Salines.
Pinto mucho sobre madera reciclada, limpiamos las playas con mi marido hace 10 años y así empezamos el proyecto y empecé a pintar sobre maderas para concienciar a la gente un poco de que hay que cuidar un poquito el planeta.
Quan vaig a Set Salines i veig el sol se pon i veig els colors que hi ha allà de dins, que hi són tots, pues m'enamor. I els m'enduc i intent pintar-los.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata d'espeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IV3 Ràdio. Tèntol.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Idò, amb el repàs a la plana cultural del cap de setmana, arribam a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IV3 Ràdio.
Vuit i 55 minuts per la mare de literatura expandida en temps de cultura. I ara vol fer-me una pregunta. Qui s'hauria pogut imaginar fa només uns anys que més d'un centenar de persones s'asseurien enmig del carrer a Magaluf per parlar de metafísica, de la vida eterna i també de la mort del Papa Francesc. Això ha estat amb un dels escriptors de més anomenada del panorama estatal i també internacional. I doncs aquesta fantasia es va acomiadar al FLEM, el conegut com Festival de Literatura Expandida de Magaluf 2025, i ho va fer parlant de resurrecció en Javier Cercas i amb un grapat d'experiències literàries a l'esquena en només 4 dies a allò que va ser el paradís del turisme de gatera mallorquí.
Perquè Javier Cercas va ser el que va posar el punt i final a aquest festival amb una de les trobades més plenes de gent, l'autor de Soldados de Salamina, de Les lleis de la frontera, de l'impostor o d'Anatomia d'un instant, va a Palma per explicar el seu darrer èxit, que es diu El loco de Dios en el fin del mundo. Presentat per Andreu Manresa, va explicar alguns secrets del llibre que parteix des d'un punt de partida que explicava ell mateix.
És un llibre en el que he aprofitat una oportunitat que el Vaticà no havia donat mai, que és obrir les portes a un escriptor.
I la va aprofitar, aquesta oportunitat, fins al punt de seure's a devora el Papa Francesc i demanar-li si la seva mare, malalta i anciana, es retrobaria al cel amb el seu pare. Però no només va parlar d'aquesta qüestió, va parlar també de cinema, de les adaptacions dels seus llibres, de com va arribar a l'èxit, però també, i a Magaluf, de sexe i de filosofia.
Vaja, i del final somiar per un flem que va acabar després de les signatures de llibres de Cercas i que a la vegada se'n va dur el bon temps que havia fet fins ara.
Efectivament, és així perquè just va acabar les signatures i es va alçar fred i varen caure quatre gotes fins i tot. Com dèiem, qui s'hauria imaginat mai que això passaria en aquest enclavament a Magaluf? És Miquel Ferrer, president del Gremi de Llibreters, portaveu del col·lectiu Rata Corner i part de l'organització del flem.
Amb les rutes que organitzem perquè la gent conegui Magaluf, sabeu, en l'imatge del festival que també posa en valor tota aquesta imatge de colors neon, no, tota aquesta imatge més magalufera, i per tant, jo que com us ho mereixem els mallorquins, poder veure's, poder transformar la cultura.
I 12.000 persones varen ser testimoni d'aquesta transformació. Pot ser el poder transformador que deia Miquel de la cultura necessitava un cop de martell. Pot ser tot allò del canvi de model era més fàcil. El que és segur és que aquest canvi és gràcies, a banda d'aquest 12.000 i de Javier Cercas, de Siri Roosevelt, de Helen Fielding, de Megan Maxwell, de Marina Oruña, d'Àngels Vicenç, fins i tot de Joana Marcús, també mallorquina, entre molts altres. I pel que fa a la música, a banda d'Ona Mafalda, que ens ha acompanyat al llarg de tot aquest muntatge sonor, també Carlos Sandnes, One Man Rocks o The Hawaiians.
Hoy todo está tan bien que nada puede estropear las cosas que te dije ayer no son tan claras que si son verdad no puedo.
I segur que els qui a vos agrada ja l'heu reconegut, perquè ja són a la venda les entrades per a la nova gira d'Ivan Ferreira, una oportunitat aquesta que és única per reviure en directe tota la trajectòria d'un artista que ha sabut marcar diverses generacions en la seva música i la seva veu. Aquest tour especial recull els moments més intensos de la seva carrera, des dels primers passos fins als èxits més recents, amb un repertori pensat per emocionar tant els seguidors veterans com els que s'acosten, que s'hi acosten per primera vegada.
El fil conductor de les gires aquest Hoy por ayer que escoltam de fons, que és un tema molt significatiu, que en el seu moment va aparèixer com a cara B d'un single de Los Piratas, el grup que el va donar a conèixer, el grup de tota la vida de l'artista, i que amb els anys ha esdevingut un autèntic himne carregat de nostàlgia i de veritat. Ara i do, aquesta cançó, Hoy por ayer, pren un nou protagonisme i simbolitza aquest viatge entre passat i present que ens vol transmetre cada concert. La gira passarà per ciutats com Madrid, Barcelona, València, Bilbao o Sevilla. Hi ha més dates pendents de confirmar, evidentment. Per tant, no deixeu passar l'oportunitat de viure en directe un espectacle, el d'Ivan Ferreiro, que promet ser històric.
I de com deien, Ivan Ferreiro ho ha anunciat a la xarxa, volien dir, i les entrades, a hores d'ara, ja estan disponibles. Són les 9, resumim ara el tema més destacat d'aquest dilluns. Un home d'uns 31 anys ha mort en un accident de trànsit a Palma. Els fets han passat poc abans de la una de la matinada a la rotonda de Mercapalma. La víctima ha mort en el lloc del sinistre quan dos cotxes han col·lidit.
En arribar als serveis d'emergències, la víctima ja es trobava sense vida mentre que l'altre vehicle s'ha donat a la fuga. Poc després, la policia local de Palma ha localitzat un dels ocupants del cotxe que ha fuit i ara s'acerca el conductor del turisme del qui ja es coneix la identitat.
I la Guàrdia Civil investiga la mort en circumstàncies violentes d'una dona de 45 anys i nacionalitat italiana ahir al nucli d'Espujols de Formentera.
Algunes hipòtesis apunten a que es tractaria d'un cas de violència masclista i que hauria mort a mans de la seva exparella amb qui tenia un fill i, segons fonts properes al cas, mantenia una relació